entre Catalunya i Andorra.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I moltes, moltes més coses. A banda d'informació des d'ara i fins a les dues, les 12 i 6 minuts, sóc el Pepe Collado i això, com no, és el matí COPE Catalunya i Andorra. Un matí de divendres, per si no ho sabies, per parlar, per exemple, amb la Unió de Consumidors de Catalunya de la demanda col·lectiva que han iniciat contra Volkswagen pel cas dels cotxes trucats. Per saber, perquè s'ha dit aquest matí fa pocs minuts, el dia de l'encesa de l'enllumenat de Nadal a Barcelona. Per conèixer per què no paren els robatoris d'estancs arreu de Barcelona aquesta nit, l'últim. Per anar al Festival de Cinema de Sitges, que s'inaugura avui mateix, aquest migdia, i es projecta un curt, atenció, que diuen que és molt divertit, de Santiago Segura. Montserrat, bon dia.
Molt bon dia. D'aquest curt en parlarem després amb l'Adrià Penya, de les estrenes de cinema del cap de setmana i, com no, del Festival de Sitges. Però aquest programa també el fem, qui us parla, la Montse Rodríguez, el Jorge Martínez a les vies de so, en Carles Lozada, que ens portarà tota la informació d'última hora, i en José Luis Gil, del Departament d'Esports, que ens portarà també l'última hora de tot el que està passant entorn a la selecció espanyola, que recordem, avui juguen. Si vols escoltar el programa, ja saps, a través de la ràdio, com tota la vida, a través d'internet, a cope.es, i també des del Twitter, @elmaticope.
Però aquest programa, si no comença amb notícies, amb actualitat, no és el matí. Per tant, el senyor Lozada ja està a punt, i ara mateix el saludem. Hola, Carles Lozada, bon dia.
Què tal, bon dia? És una jornada avui marcada pel sol arreu de Catalunya. Encara hi ha algun núvol baix, sobretot al litoral i prelitoral. No hi ha risc de precipitacions, temperatures estables. Cap de setmana, doncs, temps sense variacions importants. Dominarà el sol arreu de Catalunya. Temperatures, doncs, sense variacions importants. Dilluns, però, canvien les coses. El temps es jugarà una mala passada. És dia festiu, però el cel estarà tapat. Hi haurà pluja i temperatures que baixaran arreu de Catalunya. Ara mateix, 20 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Girona, 15 a Lleida, 11 a Andorra la Vella. Ara mateix no hi ha cap incidència al transport públic, tampoc a la xarxa viària. De l'actualitat, explico en primer lloc que entitats de salut mental de Catalunya denuncien que la crisi ha deixat la meitat de malalts sense accés als recursos socials. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, o demà concretament, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, les associacions de pacients i familiars reivindiquen més recursos per millorar el pronòstic i també la qualitat de vida dels afectats. I una delegació de turisme de Barcelona ha viatjat a Dubai per promocionar la capital catalana com a destí de salut i ha instal·lat un expositor propi al Centre Internacional de Conferències que hi ha en aquest país. Es tracta de la primera acció promocional a l'exterior de l'Associació Barcelona, un nou programa del Consorci Turístic de la capital catalana.
Gràcies, Carles. D'aquí una estoneta t'esperem amb més notícies. Saludem ara mateix a José Luis Gil. Bon dia, José Luis.
Companys, bon dia.
Bon dia. El senyor Villar pot ser, de forma interina, president de la FIFA?
Home, és el vicepresident, em sembla, més antic del organisme europeu que dirigeix el món del futbol. El senyor Michel Platini està de moment inhabilitat per 90 dies, encara que ja hem sentit a l'Alcalá dir que presentarà recurs contra aquesta inhabilitació, exactament igual que el seu capo, el president de la FIFA, Josep Blatter, però la possibilitat és més que raonable de pensar que si Platini cau, el seu successor pugui ser Ángel María Villar. Qui ens ho havia de dir quan vèiem a l'Àngel Maria Villar, vostè, senyor Collado, als terrenys de joc, lluint la samarreta de l'Atlètic de Bilbao
i
esbatussant-se amb el Johan Cruyff, sense anar més lluny. Sí, però això són històries ja pràcticament en blanc i negre.
Però en tot cas, la notícia seria, l'escoltàvem fa uns minuts, de boca del company Alcalá d'Esports, que Blatter ha presentat recurs.
Ah, sí, Blatter i Platini presenten recurs contra aquesta inhabilitació del comitè d'ètica de FIFA i de UEFA, que de moment els inhabilita per 90 dies per tot aquest FIFA Game que tenim muntat. Del FIFA Gate al Messi Gate, senyor Collado, perquè ja vam saber ahir que sobre judici oral contra Leo Messi. Per tant, avui a Esports Cope caldrà una mica recapitular tota la informació i tenir molt clar l'abast jurídic de tot aquest assumpte que involucra no només el Leo Messi, sinó a la seva família, també al seu pare Jorge, etc, etc. Un Leo Messi absent de la selecció argentina, que ahir va començar la fase de classificació pel proper Mundial amb sorpresa. Argentina 0, Equador 2, el segon gol de l'Equador obra de Felipe Caicedo, el futbolista de l'Espanyol, que és el nom propi en clau blanquiblava. Cal trobar-lo fora de les nostres fronteres. Els homes de Sergio González, mentre tant els disponibles, fan l'últim entrenament de la setmana. I atenció, perquè avui ens atendrà un jugador del Barça que no està al Barça. Està fent mèrits, s'ha dit a l'Sporting de Gijón. L'altre dia Cornellà Prat va fer un gol i es diu Alen Halilovic.
La joia.
Una de les joies de la corona, anem a veure. Amb bàsquet i poliesportiu, evidentment, i l'agenda, avui som divendres, arrodonirem l'edició del dia d'Esports Copa.
La selecció espanyola juga també avui.
Contra Luxemburg, un puntet més i ja estarem a l'Eurocopa. Clar, aquesta Eurocopa que passa el primer de cada grup, passa el segon de cada grup, després els tercers juguen una repesca i quatre tercers van classificats, i el millor classificat directament, bueno, el resum, que molt malament ho havíem de fer per no entrar a l'Eurocopa, i en principi, tot i les baixes, no hi és Sergio Ramos. Anem a veure com si xiulen o no xiulen a Piqué a Espanya-Luxemburg.
Gràcies,
el tiempo de juego.
Gràcies, José Luis, que hi hagi molta sort amb la selecció espanyola de futbol. Ara mirem el Twitter, Montserrat, de Twitter de divendres.
Mira, doncs,
Twitter de cap de setmana, ha de ser un Twitter feliç, alegre.
No? Bueno, hi ha de tot una mica. Hem de començar parlant del Premi Nobel de la Paz 2015. Li han donat el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez. Han rebut, recordem, el Nobel de la Pau 2015. També s'està parlant del dia d'avui, que és 8 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana. Moltes felicitats als veïns de València. També és el dia que es posa a la venda l'iPhone 6, molta gent comentant la història, i atenció, perquè avui hauria fet anys, 75 concretament, John Lennon, el músic britànic.
Quants anys ets?
75.
75,
que formava part dels Beatles. Arroba el Matí Cope, ja saps que tot allò que fem en aquest programa a partir de les 3 ho podràs escoltar a través de arroba el Matí Cope.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui mateix, el ministre espanyol d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha assegurat que el nou president i conseller delegat del grup Volkswagen, Matthias Müller, li ha garantitzat durant una reunió que van celebrar ahir a Alemanya que la companyia manté el programa d'inversions previstos per Espanya, és a dir, que no perillen els 3.200 milions d'euros que va anunciar Volkswagen per la fàbrica de Seat a Martorell i els 1.000 milions d'euros per la fàbrica navarra de Landaven. Dit això, el tema, òbviament, la polèmica continua al voltant dels cotxes trucats de Volkswagen. No oblideu que la fiscalia alemana ahir va visitar les instal·lacions, les oficines de Volkswagen, i que el cas continua obert. Dit això, volem saludar exactament el Raimon Margalef, de Unió de Consumidors de Catalunya, que ha creat un apartat en la seva pàgina web per als consumidors, per a les persones afectades per aquests motors trucats de cotxes Volkswagen. És el Raimon, ho tenim al telèfon. Raimon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. D'entrada, doncs, tranquil·litat per les inversions i pels treballadors de la SEAT a Catalunya i a Espanya, però les persones que tenen els cotxes afectats han d'estar tranquils o no tan tranquils?
Home, en principi nosaltres el que hem fet és crear una a la pàgina web un apartat amb una demanda col·lectiva per reclamar els danys i perjudicis que pugui ocasionar aquest trucatge dels motors.
Amb aquesta iniciativa, no només m'imagino només Volkswagen, sinó tota la gamma de marques afectades, no?
Sí, correcte. A la nostra pàgina web ja es pot veure quan s'entra. Primer de tot, el consumidor ha de mirar si el seu vehicle es troba afectat, sigui de la marca Volkswagen, Seat, Audi o Skoda. Les mateixes marques han posat a disposició dels consumidors les seves pàgines web, un apartat on poden mirar a través del número de vestidor si el seu cotxe està afectat o no.
Molt bé. Simplement la demanda, vull dir, pot ser via online o s'han d'adreçar vosaltres directament a les vostres oficines?
No, poden entrar a la nostra pàgina web, a www.consumidors.org, sí. I a través d'allí poden entrar a l'apartat demanda col·lectiva per danys i perjudicis de Volkswagen, i anar a l'apartat final de tot, on hi ha un formulari i ens indiquen les seves dades, i nosaltres ja els apuntem per la demanda col·lectiva.
Raimon, aquesta és una iniciativa que surt d'aquí, surt de la Unió de Consumidors de Catalunya, de vosaltres. Arreu d'Espanya també hi ha iniciatives similars?
En principi sí, en principi aquesta iniciativa nostra d'aquí, però arreu d'Espanya suposo que també hi ha altres plataformes on també recopilen afectats.
I exactament què és el que voleu aconseguir amb aquesta plataforma, aquesta demanda col·lectiva?
Home, primer de tot, nosaltres ho fem sobretot per l'interès general del consumidor, no? Uh-huh. Vam rebre una allau de trucades preguntant pel cas i vam dir hem de fer alguna cosa al respecte, no? Llavors vam pensar en l'interès general del consumidor. I un dels mecanismes que hi ha per defensar l'interès general dels consumidors pues, és la demanda col·lectiva.
Molt bé.
I vam decidir encaminar-nos.
Ramon, i què passa si Volkswagen doncs, el que fa per la seva part és reparar aquesta incidència, aquest trucatge? Vull dir, s'ha d'anar més enllà? Una vegada reparada la incidència, la cosa queda aquí? El consumidor ha d'estar tranquil i content i satisfet o no ha d'anar més enllà?
Home, en principi, no, ha d'anar més enllà. És a dir, te pot arreglar el problema, però clar, què li pot passar al teu cotxe? Pues el teu cotxe, per exemple, pot perdre potència. Uh-huh. O el teu cotxe, per exemple, pot augmentar el consum de dièsel. I el més important de tot, aquí des del principi hi ha hagut un incompliment de contracte per part de Volkswagen, no? Uh-huh. Perquè en principi els consumidors estaven adquirint un producte amb unes característiques que realment no les té.
Ja, t'estaven enganyant, no?
Sí,
en altres paraules.
Nosaltres parlem de frau, però sí.
Una curiositat, sí. Vull dir, s'està parlant molt de que es crearan tallers, es cridaran per carta o no sé com a les persones afectades, però estem parlant de que això es pot allargar bastant, no?
Sí, realment ens sorprèn, perquè clar, Nantus encara no ha fet cap comunicat oficial, tot això són, creiem que són especulacions, no?
Sí.
A principis d'any començarem a cridar i fins a final de l'any 2016 no estaran del tot reparats. Per tant, encara no se sap ben bé el que farà. Nosaltres també estem a l'expectativa de la solució final que doni Volkswagen, no? Uh-huh. Per encaminar ja definitivament aquesta demanda col·lectiva.
Tu deies que heu rebut bastantes trucades a nivell online, a nivell de la vostra pàgina, que la repetiré a poc a poc, 3W.consumidors.org. Esteu rebent moltes sol·licituds?
Sí, estem... avui teníem ja aproximadament 200 sol·licituds i esperem que la gent s'adhereixi perquè uh-huh. és el seu interès general, no? Que no es quedi de mans plegades.
Sí, senyor. Raimon, tu deies abans, què s'ha de fer per saber si el teu vehicle està afectat?
És molt senzill. Poden dirigir-se a la nostra pàgina web i a través d'allí podran clicar a la web de les pròpies marques, és a dir, Volkswagen, Seat, Audi o Skoda.
Sí.
I allí mateix ells mateixos han creat com unes pestanyes noves per mirar si el seu vehicle està afectat o no. Uh-huh. A través del número de bastidor, d'acord? Uh-huh. S'introdueix a la seva pàgina web i allí te diu si el cotxe està afectat o no està afectat.
Doncs aquí està tota la informació, ara depèn de vosaltres, que hi val la pena, no? Val la pena, sí. M'imagino, Raimon, que s'animin els consumidors.
Com més consumidors serem, més força tindrem. Clar. Això és el que se sol dir.
3W.consumidors.org. Raimon, gràcies, una salutació, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Bon i no marxeu, amics, perquè ja sabeu que nosaltres estem sempre pendents de l'actualitat. I ara mateix la Montse Rodríguez, la meva companya, us parlarà de notícies calentetes de l'Ajuntament de Barcelona.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el...
Una mica de música al matí COPE Catalunya i Andorra. En aquest cas, Alejandro Sanz, des del seu darrer treball discogràfic, Sirope, que per cert va venir a presentar-lo a Barcelona amb molt d'èxit al Palau Sant Jordi. Arriba el moment de parlar de coses molt importants. Hem fet fa un moment parlant sobre el que ha passat o el que estan fent des de la Unió de Consumidors Catalans, que han impulsat aquesta demanda, una demanda col·lectiva contra Volkswagen pel tema dels motors trucats. I ara parlem d'una altra història. Parlem de la presentació d'un pla, en aquest cas d'acció de comerç de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha parlat i s'han presentat, s'han donat a conèixer les línies estratègiques, el procés de participació del qual ja vam parlar en aquest programa, i també d'un tema que, bueno, que tenim ganes ja de l'enllumenat de Nadal. El senyor Miquel Ortega és el comissionat de comerç de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta feina, de bon matí ja una roda de premsa per parlar, com deia jo, de les línies estratègiques que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona, no?
Sí, hem presentat aquestes línies estratègiques, són 11 línies prioritàries que bàsicament tenen dos eixos de treball bastant clars. Un és la idea de promoció del comerç de proximitat, especialment en les zones que han estat més castigades també a la crisi, i per una altra banda tot el tema de promoció del consum responsable, que he vist que estàveu parlant abans sobre temes de consum, doncs és un dels àmbits que volem promoure.
El tema de procés de participació ciutadana, fa uns dies en parlàvem, que comerciants i ciutadans podrem dir la nostra, no?, sobre l'obertura de comerços en festius durant l'estiu.
Sí, de fet ja hem obert el nostre web, que és comerç.bsn.cat, si aneu a la web de l'Ajuntament també trobareu el camí fàcilment, una enquesta per poder copsar quines són les opinions del sector empresarial, dels sindicats i també dels ciutadans sobre els horaris comercials a l'estiu.
El procés està obert, si no m'equivoco, fins al 8 de novembre?
Sí, és un mes sencer per donar l'oportunitat a tothom. Estem fent difusió, ho comunicarem a través dels canals de comunicació. Aprofito per agrair-vos la possibilitat d'explicar aquest procés. I la idea és que qualsevol ciutadà pugui opinar a través d'aquest web de tres temes bàsics. Quines zones es podrien obrir als festius de l'estiu, quin és el període temporal que haurien de tenir aquesta mesura d'obertura i quin és l'horari dels comerços que ja més sabien.
Una vegada feta la consulta, imagino que s'analitzaran els resultats i es farà una jornada, no?, per debatre entre desembre i gener, que és el que passarà posteriorment en un debat polític.
Exacte, es farà una jornada de presentació dels resultats que combinarem també amb altres estudis que estem portant a terme, a més de feina estadístic, preguntant l'opinió al consumidor, preguntant l'opinió als comerços, i hem estat avaluant quin és el nivell d'obertura durant l'estiu d'aquest any passat, i efectivament es debatran, s'explicaran en aquesta jornada i aleshores hi haurà el procés d'aprovació polític de les mesures preses.
Important també comentar, senyor Ortega, que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb quasi bé 400.000 euros a la Fundació Barcelona Comerç per promocionar activitats i projectes que afavoreixin el desenvolupament del comerç urbà de la nostra ciutat.
Sí, per suposar, nosaltres mantenim una línia fluida de treball amb molts associacions de comerciants. La Fundació Barcelona Comerç, per suposat, és una fundació molt important per nosaltres i per això estem treballant conjuntament aquests tipus de promoció comercial. I també estem fent altres vies de recolzament. Per exemple, aquest Nadal doncs, hi haurà més activitats al carrer, etcètera, i almenys 160.000 euros que es gestionaran a través dels districtes. I continuem a través de tant a nivell de districtes com a nivell global de l'Ajuntament recolzant moltíssimes iniciatives d'un teixit comercial que per sort és molt actiu.
Per cert, ara que m'ha dit Nadal, li faig una pregunta, jo ja sé la data però vull que la digui vostè a la nostra audiència. Quan s'encén les llums de Nadal?
Doncs l'1 de desembre tindrem un enllumenat de Nadal amb tants quilòmetres com l'any anterior, i a més aquest any amb més activitats a nivell descentralitzat a tota la ciutat.
A més és una època de l'any on més es compra, no?
Sí, efectivament, és una època molt important pel sector de comerç, i aquí aprofito doncs, també per animar a fer un consum de productes de proximitat, de barri, etc., de manera que els comerços que estan al nostre entorn del dia a dia puguin mantenir la seva activitat, perquè això cohesiona socialment i cohesiona territorialment a la ciutat i és molt bo per tothom.
Si hem de posar una nota a la salut comercial de la nostra ciutat, quina li posaríem, senyor Ortega?
Doncs una mica menys que l'any que ve, espero.
Que així sigui. Senyor Miquel Ortega, comissionat del comerç de l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies. Ja tenim aquesta data, l'1 de desembre, comença l'enllumenat de Nadal. Esperem i desitgem que aquestes llums portin moltes il·lusions per l'any vinent, que això és el que volem per tots. Gràcies, fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fem una aturada aquí al matí COPE Catalunya i Andorra, però no per marxar. Ens quedem per parlar de coses molt importants.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Tiene su hipoteca cláusula suelo? Elimínela. ¿Necesita reestructurar su deuda reduciendo su carga financiera? En Cabedo Abogados y Economistas Asociados le buscamos la mejor solución para todos sus problemas legales y económicos. Además de asesorarle fiscalmente, le realizamos su gestión contable y laboral. Cabedo Abogados y Economistas en Avenida de Sarriá 37 junto a Francesc Macià. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com con despachos en Madrid y Valencia.
Escapa Farmacia Valladolid, de todo a un paso. Disfruta en familia de la ruta de Carlos V, de inolvidables paseos en barco, magníficos museos, visitas guiadas por el casco histórico de la ciudad, andando o en bus turístico. Escápate a Valladolid y saborea su gastronomía y vinos. Infórmate en info.valladolid.es. Ayuntamiento de Valladolid.
Hace muchos años solo existía una técnica para eliminar los capilares en piernas, la esclerosis vascular o pinchazos. Hace 20 años surgió un láser de aplicación a los capilares con un éxito superior a la anterior técnica. El tratamiento con láser permite conseguir resultados con mayor duración a largo plazo porque permite trabajar directamente en los capilares más finos sin repercusión en la circulación general. Es una técnica de altísima eficacia, pero con necesidad de hacer varias sesiones con intervalos de 2-3 semanas. Acude a tiempo e infórmate ahora.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Señorita, ¿me concede este baile?
Sí, claro, cuando suene un bolero.
Y el bolero sonó, porque Sala Tango te ofrece la mejor variedad musical en bailes de salón. Cha-cha-cha, tango, paso doble, vals, swing, merengue, salsa, bachata, rock, cumbia. Todos los miércoles, jueves y domingos, Orquesta Millennium. Viernes, sábados, Gran Palas. Ven a bailar con nosotros. Encuéntranos en calle Diputación 94 o en saladefiestatango.com.
Línea 1, Metro Rocafort.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
De 12 a 2, de dilluns a divendres, 2 hores per sentir la ràdio i la vida. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
I l'actualitat, les notícies també, que ens porta Carles Lozada. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Avui és un dia marcat pel sol a bona part de Catalunya. Hi ha algun núvol encara. Al prelitoral, litoral, no hi ha risc de precipitacions, temperatures sense canvis de cara al cap de setmana, que per alguns serà molt llarg. Dissabte, diumenge i dilluns, que també és festa. Doncs mira, dissabte i diumenge, temps estable, en domini del sol. Dilluns, la cosa canvia. Arriben els núvols, cel tapat i temperatures que baixaran, i pluja també. 20 graus ara a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Girona, 15 a Lleida, 11 a Andorra la Vella. Xarxa viària. Ara mateix un accident entre dos cotxes a la Ronda de Dalt, a l'enllaç amb la C32. Els vehicles ocupen el voral, cal circular, diuen, des de trànsit amb precaució, i el transport públic cap incidència. Bona actuació de la Policia Nacional, que ha detingut tres pàjaros a Barcelona i Girona en una operació contra una organització dedicada a l'explotació sexual de dones a França. L'operatiu s'ha dut a terme de forma conjunta entre la Policia Nacional Espanyola i la Gendarmeria Francesa. I en l'àmbit cultural, més de 270 espais patrimonials celebren aquest cap de setmana una jornada de portes obertes per fer les 34 jornades europees del patrimoni, que posarà l'accent en el patrimoni industrial català. Des d'aquest divendres i fins diumenge, municipis de tota Catalunya han programat 400 activitats per acostar el patrimoni arquitectònic i arqueològic a la ciutadania a motiu d'aquestes jornades europees.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts més notícies i suposo que algun pàjaro més. Ara el que fem és mirar com està el Twitter, Montserrat.
Bueno, doncs ja el tenim quasi bé il·luminat, perquè l'1 de novembre, de desembre... S'encenen les llums de Nadal, ens ho acaba de dir la persona que s'encarrega de, no de posar la llum, sinó...
El senyor Ortega.
El senyor comissionat de comerç de l'Ajuntament de Barcelona. 1 de desembre, doncs, comença el encendido navideño. Bueno, aparte, John Lennon hoy haría 75 años, este músico inglés, formaba parte, obviamente, todo el mundo lo sabe, de los Beatles. También se está hablando del Premio Nobel de la Paz 2015, que ha recaído en el Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, que ha recibido, recordemos, el Premio Nobel de la Paz. También también. Se habla de Ecuador. ¿Por qué? Pues porque ha habido el primer triunfo de la selección de Ecuador ante Argentina. Y esto es un hecho.
Están los argentinos, volan que recupere Messi, rápido, rápido.
Y esto es un hecho importante y por eso lo remarcan a través de las xarxes sociales. Y després, hoy es el día de la Comunidad Valenciana. Felicidades a todos los valencianos y valencianas. Y hoy es el día en que si tienes entre unos 750 y unos 900 euros, puedes hacerte con un iPhone Plus.
Ah, qué bien.
Ha salido ya a la venta, mucha gente ya lo ha encargado.
Pero si els tens aquests euros, que felicitats, no cal que te'ls gastis amb l'iPhone 5.
Bueno,
hi ha altres coses, eh?
No diguis això, que ara truca el senyor iPhone i
pues
no...
Que truqui el senyor Pova Mossegada. Escolta...
No s'hi van enviar un, no?
Has donat abans una notícia que a mi em fa que pensar. John Lennon, si estigués viu, compliria 75 anys. Doncs mira, ara recordo, ja fa alguns anys, que vaig tenir la sort de poder estar a Nova York i vaig passar per davant de l'edifici de Cota,
sí,
on va ser assassinat, i t'ho juro que passes per allà i t'ho diu, tothom t'ho diu. Vas allà, no? Vas, no? I segurament hi ha flors, hi ha algun...
Està allà com l'aire, és allò com...
I és... Tens una... És, hi ha una sensació... Tu també
sí,
et va
sí, passar. Sí, sí, com de pel·li de por.
Hi ha una sensació estranya, no? Però mira, allà va ser. 12:32 minuts.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Explico una notícia. Tres lladres han robat un altre estanc al carrer Diputació de Barcelona, en Borrell, durant la matinada d'ha estat la matinada de dimecres a dijous. Informació i notícia que ens han servit els Mossos d'Esquadra. Per què us dic aquesta notícia? Doncs perquè han crescut i molt els robatoris nocturns de tabac als estancs de Barcelona, de Catalunya. Per confirmar-lo, saludem el senyor Josep Maria Mercè, vicepresident de la Unió d'Estanquers. Senyor Mercè, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. M'agradaria parlar amb vostè d'un altre tema, però la notícia és aquesta. És cert que s'han incrementat els robatoris als seus establiments?
Sí, hi ha hagut un augment de robatoris en aquest últim trimestre. Bé,
sí.
aquest any més aviat, ha sigut dels dos trimestres anteriors, vers l'any passat.
Uh-huh.
Però s'estan prenent mesures amb els Mossos d'Esquadra per evitar pues, que això pues, disminueixi, no?
Yeah.
I demostra estar que en mes d'agost, tot i el d'avui, que bueno, clar, sí, això no ho podem preparar, mes
sí
d'agost, ha baixat una mica l'augment de robatoris, eh? Quasi,
yeah,
quasi, no, una mica, no, un 50%.
La raó d'aquest increment, ara, pujada, baixada, en definitiva, per què? Per què s'està robant? Perquè el que roben els lladres és tabac, no?
Sí, sí, els lladres van als magatzems d'aquests locals,
sí,
perquè volen agafar, bueno, agafen caixes,
sí,
per emportar-se quan tens, saben que tenen un temps molt mínim, en
sí
3 minuts com a
sí
màxim, i llavors agafen les caixes perquè bueno, és molt fàcil de poder distribuir d'una venda fàcil, no? I que
yeah
pugen seguida molts diners.
Uh-huh.
Això passa igualment amb els telèfons. Nosaltres conjuntament amb telefonia mòbil som potser els dos més que estan
yeah
alçats, o sigui, estan aixecant els robos.
És a dir, la causa que és que el tabac està car, és molt car, i aleshores el roben i el venen de por ahí, de qualsevol manera.
Té moltes maneres de poder sortir a tabac.
Ja,
el motiu
ja
és que està a preu molt car i llavors ja és fàcil de poder distribuir.
I com entren a les botigues? Encastant els vehicles?
Sí, hi ha dos tipus que són els que més fan servir, que és el tall de persianes, tipus o brellaunes, que
sí
són, que l'obren per la meitat, i llavors, alguna vegada obertes, entren dintre, si tenen porta vida, tenen la porta vida, van al magatzem, o el que està augmentant ara bastant és l'encastament durant la nit, que normalment sempre és de la nit, aquests robatoris, gràcies que així menys no hi ha força,
uh-huh,
i no hi ha cap tipus de problemes amb el personal,
sí,
que és de nit entre les 3 i les 5 del matí, que roben dos cotxes, un l'encasten i l'altre és per servir per poder fugir.
Ja. No? La policia, vostè ho deia, i és bo destacar-ho, els Mossos d'Esquadra
Mossos d'Esquadra han fet una bona feina, han detingut diversos delinqüents que s'han especialitzat en aquests robatoris, però m'imagino que després està l'altra part del tema. Vostès estan invertint més en incrementar la seguretat?
Nosaltres el que estem conjuntament amb Mossos d'Esquadra és fer un protocol de seguretat que vam firmar ja el 2012, i ara actualment a la propera setmana hem tret un díptic conjuntament amb ells per aconsellar en tots els estancs que si les persianes són d'aquestes de seguretat, que si es posen pilones a la porta amb llocs que tenen facilitat d'accés als cotxes per poder agafar velocitat, i a més es posa una separació entre el magatzem i el que és la botiga per posar-hi problemes a l'hora de poder agafar el tabac, s'eviten aquests robatoris, no? I fa poc, aquest divendres passat, hi ha una filmació que va entrar en un estanc forçant la porta de davant, però sí, com a darrere hi havia una altra porta de seguretat, no van poder entrar i van marxar per cames, no? Perquè saben que tenen un temps molt curt.
Perquè per llei els estanquers no estan obligats a tenir mesures especials de seguretat, no?
No, de moment no són com les joieries, que estan en nivell 3. Nosaltres de moment encara no estem en aquest, esperem que no siguem, no? Perquè llavors ja realment ja es completa que hem de posar les parets reforçades amb portes metàl·liques i antisísmics, i esperem no arribar a aquest punt. Però sí que jo crec que prenguem unes mides mínimes, i crec que els estanquers tenen que prendre ja una miqueta de com se diu això, d'agafar, que saben que tenen que posar el seu negoci amb unes condicions òptimes per poder tindre unes mesures per no robar. I després, clar, que el problema que hi ha és que si no prens aquestes mesures com Déu mana, les companyies de seguros cada vegada es posen més problemes.
I què passa quan hi ha un robatori, ja que vostè ha mencionat el tema? Com estan reaccionant fins ara les asseguradores?
Bueno, fins ara cada vegada l'únic que estan fent és pujar la pòlissa. Clar, si cada vegada els elements, en aquest cas els estancs, estan als ulls dels lladres, i que cada vegada augmenta, això tenim que evitar que això no passi, que disminueixi, i posant totes aquestes mesures i en la pòlissa, a Mossos d'Esquadra, intentar-ho, el que estan fent de moment és pujar les pòlisses, i cada vegada les pugen més. Però clar, potser arribarà un moment que si no es prenen mesures, les cases asseguradores són un negoci, diran, oiga, no és rentable assegurar un estanc. Llavors, clar, és el que hem d'evitar, que s'arribi amb això, no? Per això allò del protocol.
I la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, imprescindible, no? M'imagino que patrulles dels Mossos estaran amb vostès, els visitaran, els estan donant consells, no?
Els Mossos d'Esquadra estem molt en moltes reunions, vull dir, cada mes ens reunim per parlar dels percents que hi ha hagut de robatoris, quan han agafat gent i quan els han detingut, amb gent reincident. La veritat és que estem en comú contacte permanent, ells fan una tasca molt important, estem ja inclús, ells tenen tota la relació dels estancs de tot Catalunya, per en cas de que s'ati l'alarma sàpiguen així d'on dirigir-se, que és un estanc, per poder evitar el mínim de temps possible de reacció amb els lladres, no? Sí. I realment la veritat és que els Mossos d'Esquadra estan actuant ràpidament, tot i l'augment que hi ha hagut de robatoris. L'únic que passa, clar, si detenen aquestes persones, que moltes vegades són reincidents, i després la justícia no pren mesures perquè potser es tanquin i no es deixin anar endavant al carrer, clar, això és una cosa que complicada de solventar, no?
Estem parlant de 2.000 punts de venda de cigarretes arreu de Catalunya, no?
Hi ha un petit error.
Sí?
Hi ha menys, eh?
Ah, no són tants. Quants són, exactament?
Si no m'equivoco malament, crec que són cap a uns
1.400.
Corregit està. Més o menys, o alguna cosa així. No estic ara... no tinc aquí les dades, però crec que és més o menys una cosa així.
I hi ha una curiositat. Vostè parlava de, senyor Mercè, que els lladres fan servir uns 3 minuts o menys per robar. Aleshores, aquests senyors han de ser hiperespecialistes, superespecialistes en aquest tipus de robatoris, no?
No tenen per què ser especialistes, eh? No? El que passa que ells saben que, clar, que quasi cada vegada més aquests establiments tenen l'alarma comunicada a l'empresa d'alarmes, no? De seguretat. Llavors, ells saben que entre que truquen a la policia i venen, tenen un temps, hem dit 3 minuts, que poden ser a vegades 2, a vegades 4, segons tampoc agafar potser el cotxe de patrulla dels Mossos d'Esquadra. Tot això va amb ràdio i va molt ràpid. Sí. I clar, si a més tenen càmeres que són de vida nocturna, que en seguida es veu que ja s'està robant, encara és molt més ràpida la comunicació amb Mossos d'Esquadra, perquè no cal tindre protocol que té que haver-hi 2 salts de l'alarma per poder avisar. Llavors, clar, quan més ràpida és aquesta comunicació entre l'empresa d'alarmes i la Mossos d'Esquadra, saben que sempre tenen entre un minut i mig, tres, que és per no jugar-se-la, és el que ells tarden en fer aquests robos.
Parlant de jugar-se-la, aquests individus, vull dir, m'imagino que no se la juguen precisament per una caixa de tabac. Quan s'emportaran molt, no?
Home, intenten entrar al magatzem i emportar-se el que puguin al cotxe. Clar, si s'emporten doncs 4 o 5, millor que dues. Això et dic que el temps és molt important, que si es troben mesures de seguretat i tarden més en poder fer-les malbé o forçar-les, clar, tenen menys temps a l'hora d'entrar al magatzem de prendre caixa.
Senyor Mercè, per acabar, suposo que ara molts venedors de tabac d'estancs d'arreu de Catalunya ens escolten. Què vol, que els hi diria?
Què vol que els hi digui?
Sí, vinga.
Pues és molt fàcil, que és el que estem lluitant, i que justament d'aquí dues setmanes farem amb el conjuntament amb Mossos d'Esquadra visita estanc per estanc repartint aquest díptic de mesures de seguretat que considerem que són les necessàries per evitar o almenys disminuir els robos, és que posin una bona porta blindada, unes pilones a la porta d'entrada per evitar els encastaments, perquè així és una forma també de votar, i sobretot posar una porta blindada o de ballesta entre la separació del magatzem i l'estanc. I després ja on tindrà aquestes mesures físiques, que són realment el que porten problemes a l'hora de poder entrar en un estanc, i després, sobretot, una bona alarma cablejada, que no sigui inalàmbrica, i que amb una càmera nocturna per poder així ràpidament identificar i poder posar amb alarma els Mossos d'Esquadra.
Està clar.
En aquestes quatre coses bàsiques jo crec que es disminuiria molt aquest tipus de robos.
Senyor Mercè, espero i desitjo que la propera vegada parlem de, no sé, de qualsevol cosa menys de robatoris.
Pues moltes gràcies.
Una abraçada i que descansi aquest cap de setmana. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, Josep Maria Mercè, vicepresident de la Unió d'Estanquers. I ara, amics i amigues, l'entrevista promesa fa un dia o dos que no va ser possible. Corre a l'inrevés, com deia la Montse, corre d'esquenes, o perdoneu, corre de cul.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el Matí COPE Cataluña y Andorra de esto del retro running. ¿Qué es exactamente? Muchos dicen que es algo beneficioso, otros dicen que no va tan bien. Bueno, a la que sí que le ha ido bien con el retro running es a Sandra Corcuera, que es 4 veces campeona del mundo de esta modalidad del retro running. Pero vamos a empezar sabiendo qué es, dónde se practica, si es positivo o no. Nos lo va a contar José Pablo Rodríguez, que es entrenador personal de running y que nos va a aclarar esas dudas. José Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Pablo, vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es el retro running?
Bueno, el retro running es una corriente, ¿no?, que se está poniendo de moda sobre todo en los países del norte de Europa, y bueno, básicamente consiste en correr hacia atrás. No es mucho más que eso.
Viene de los países del norte. ¿Qué beneficios tiene correr hacia atrás que no tenga el correr hacia adelante?
Bueno, yo particularmente no estoy muy a favor de esta tendencia, ¿no? Yo pienso que no tiene unos grandes beneficios el correr hacia atrás. Es básicamente, a nivel cardiovascular, puede tener el mismo nivel de beneficio de correr hacia adelante o incluso menos, porque hacia atrás no puedes alcanzar ciertas intensidades como si puedes alcanzar hacia adelante. Y bueno, sí que es verdad que te puede beneficiar un poquito en el equilibrio o en la coordinación, pero eso se puede conseguir a través de otros ejercicios que no conlleven el ir hacia atrás, que te puede hacer tener problemas cervicales, salir con malas posturas, tener una mayor sobrecarga en la musculatura por trabajarla de una forma que no está acostumbrada. Entonces, bueno, para mí no es una forma de hacer ejercicio muy natural, y creo que hay formas mucho más convenientes de hacerlas.
José Pablo, imagino que entonces será un ejercicio en el que sería adecuado realizar una serie muy corta dentro de un entrenamiento, combinándolo con otro tipo de ejercicios, ¿no? Pero no como un deporte de resistencia.
Sí, yo por ejemplo, yo soy entrenador personal y con mis clientes pues sí que hacemos diferentes ejercicios en los que yo les programo diferentes circuitos. Hay partes en las que tienen que correr rápido hacia adelante, otras correr hacia atrás, correr lateral, y entonces esto sí que aporta beneficios reales, porque estás cambiando el patrón de movimiento, estás ejercitando la musculatura de forma distinta y tiene sus beneficios. Pero ahora, el hecho de correr durante un tiempo tan largo, como, bueno, se llegan a hacer incluso maratones de correr hacia atrás, como son 42 kilómetros corriendo hacia atrás, pues a mí particularmente no me parece que sea lo correcto, porque para beneficiar el equilibrio y coordinación es mucho mejor hacer ejercicios específicos y luego pues trabajar la forma cardiovascular o el trabajo aeróbico de una forma más normal.
José Pablo, imagino que lo más normal sería, o lo más recomendable, es correr en pistas cerradas, ¿no? Porque esto, hacerlo en plena vía pública o en el campo, debe ser un peligro.
Esto, hacerlo en un parque o en calle, pues sobre todo en una calle, ¿no? Pues es prácticamente inviable. Yo por lo que he visto, yo no conozco a personas que lo estén practicando ahora mismo, pero yo por lo que he visto en vídeos y en artículos que he leído, es que las competiciones se realizan en pistas cerradas, porque además salir corriendo hacia atrás, pues bueno, son pistas de atletismo en las que tienes de referencia la línea, y al menos puedes ir siguiendo la línea y no te obliga a tener que ir con el cuello girado continuamente, lo cual te dejaría el cuello destrozado.
Uh-huh. Oye, imagino que el retro running, nos decías que viene del norte, pero Sandra Corcuera, la 4 veces campeona del mundo de retro running, es lo que la que lo ha hecho más popular, ¿no? Sobre todo después de que ya ha salido en la portada de Interview.
Sí, ahora ya lleva unos meses esta corriente, y sí que es verdad que en España pues también se está practicando, sobre todo yo lo he visto a raíz de Sandra, y ahora en las últimas semanas, creo que ha sido esta semana cuando ella ha salido en la portada de Interview, y ha vuelto a reavivarse toda esta difusión del retro running. Uh-huh. Pero la corriente viene principalmente de los países del norte de Europa, y poco a poco se va extendiendo.
Seguramente que más de uno la han visto correr para atrás y le han dicho: este tío está zumbado.
Hombre, yo si lo viera, pues probablemente también lo pensaría, ¿no? Si veo a un tío corriendo por la calle para atrás, diría, pero ¿por qué no corres hacia adelante, que es más sencillo?
Que es lo más sencillo.
Pero bueno, como se dice, hay gente para todo, ¿no?
Oye, pero el otro día escuché que decían, no, claro, es que a los que nos duelen las rodillas es mucho mejor porque no haces tanta presión en las rodillas. Bueno, pero te mejoras en las rodillas, pero te cargas otras partes del cuerpo.
Claro, cargas mucho más la musculatura. Así que es verdad que el ir corriendo hacia atrás puede hacer que no estés haciendo un apoyo tanto de talón y no tengas tanto impacto ahí con esa parte, que es la que puede dañar más la rodilla, pero también puedes aprender a correr bien hacia adelante sin hacer un apoyo de talón, y que tengas un apoyo correcto que tampoco te perjudique la rodilla.
O sea,
no necesariamente para no perjudicar la rodilla tienes que correr hacia atrás, también puedes correr bien pero hacia adelante.
O sea, el problema es que muchos de nosotros corremos pero lo hacemos mal.
Claro, el problema es que la mayoría de la gente cuando empieza a correr, pues su técnica de carrera no es la adecuada. Entonces hacen un apoyo demasiado con el talón, lo cual implica un impacto demasiado grande, que se acaban llevando las articulaciones, principalmente el tobillo y la rodilla, que es la que más sufre. Uh-huh. Cuando conseguimos hacer ejercicios específicos y entrenar de forma específica esta parte y cambiar ese patrón de apoyo y apoyar mucho mejor con la parte media del pie y la parte delantera, conseguimos absorber mucho más el impacto. Y las articulaciones no sufren tanto.
Oye, ¿por qué ahora aprovechando que te tengo aquí, que tú eres personal trainer, José Pablo, ¿por qué se ha puesto tan de moda lo de correr? Correr se ha corrido toda la vida, pero hoy en día parece que la gente vas por la calle y está todo lleno de gente corriendo.
Bueno, yo llevo corriendo toda la vida, desde que tenía 11, 12 años.
¿Sí?
Y antes éramos como los raros, ¿no? Antes éramos como los raros que iban en malla corriendo por la calle. Pero desde hace 10 años, y sobre todo desde hace 5 años para acá, ha habido un boom brutal, y ahora evidentemente el raro es el que no sale a correr. Sí que es verdad que bueno, yo creo que la gente también se ha concienciado un poco de que necesita cambiar el estilo de vida y tener una vida un poco más saludable. Y estamos cambiando un poco el chip, ya no tenemos un ocio tan nocturno y también ya se valora mucho más un ocio más diurno y más deportivo.
Uh-huh. Oye, ayer leía, creo que hablaban sobre un Ironman, que está el de Hawái, y decían que no ven bien que la gente llegue a meta caminando, que para eso uno no se presenta al Ironman.
Bueno,
con lo que cuesta llegar a un Ironman.
Para mí, cualquier persona que llegue a la meta de un Ironman tiene todo mi respeto, ya sea caminando, gateando o como pueda llegar, porque meterse esa burrada ya tiene un mérito brutal.
Sí,
digamos, como tiene un mérito brutal la persona que no ha empezado a correr y se decide a empezar y acaba haciéndose una carrera de 10 kilómetros.
No todo
tiene que llevarse al extremo, ¿no?
No, desde luego. Bueno, entonces nos recomiendas, porque hay mucha gente que se mete en esto del deporte sin tener ni idea, de golpe y porrazo, pues hemos estado a lo mejor 5 o 6 años sin hacer absolutamente nada y nos da por, mira, salir a correr cada día y demás. Hay primero que, imagino, hacerse una revisión médica, que alguien te asesore, y si encima tienes un trainer, un personal trainer al lado, un entrenador personal que te ayude, muchísimo mejor, ¿no? Porque hay gente que luego se lleva grandes sustos.
Claro, hay que tener cuidado, especialmente cuando llevamos mucho tiempo con un estilo de vida sedentario, llevamos 5, 10, 15 años sin hacer nada, cuando empezamos a hacer actividad de nuevo, sería conveniente el pedirle a tu médico que te haga una prueba de esfuerzo, revisar una prueba de esfuerzo, sobre todo a nivel cardiovascular, que todo funciona correctamente, y ya comenzar con la actividad. Y sobre todo si puedes tener el consejo de un especialista, ¿no? De un entrenador personal o alguien cualificado para que te vaya guiando cómo debes llevar tu entrenamiento, mucho mejor. Porque sí, es verdad que se ven unas burradas bastante grandes de
pues
gente
sí.
que lleva mucho tiempo sin hacer nada y el primer día se piensan que van a estar como hace 15 años, se meten prácticamente en el entrenamiento que hacían hace 15 años y luego se tiran pues 15 días sin moverse, ¿no? Y entonces ya con esa mala experiencia no vuelven a salir y entonces vuelven a
arrancarse.
Es que tiene que llevar una progresión lógica y si puede ser controlada y con ejercicios de fortalecimiento complementario para ir potenciando las cosas que te dejas con la carrera y demás, pues mucho mejor.
Deporte y buena alimentación. Oye, ¿nos das el Twitter de la empresa donde trabajáis? Porque tú eres trainer y hay más gente que se dedica. Tenéis un Twitter, ¿no? Ahí imagino que colgáis todo
sí.
lo que hacéis y demás.
Sí, somos Personal Running y el Twitter es @pers_running.
Sí.
Y bueno, ahí pues vamos colgando pues fotos, consejos, vídeos de entrenamientos, artículos que consideramos que son interesantes y que la gente son conceptos que debe saber.
Muy bien.
Bueno, ahí les podemos mantener informados de todo.
Muy bien, José Pablo. Bueno, yo, como dice la frase, yo para atrás ni para coger impulso, o sea que el retro running lo dejo para otros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por los consejos.
Muy bien, muchas gracias.
Que vaya bien, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ya lo sabes, Collado, para atrás para nada.
No, para nada. Ahora lo comentamos. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Buenos días. El retro running...
para mí tampoco está
tampoco
hecho.
Tampoco eso de ir hacia atrás.
Para ir para atrás nada.
¿Verdad?
Siempre para adelante, siempre mirando para adelante.
Además, yo me imagino, esto tiene un entrenamiento que tienes que mirar también un poquito, aunque vayas en circuito cerrado, tienes que mirar un poquito para atrás.
Porque claro, sí. Dar un... O alguien que te indique... Sigue, gira.
Sí, imagínate.
Oye, yo le hice deporte con alimentación, que es muy importante.
Claro, sí, claro, sí, sí que es sí. importante. Y sobre todo lo que ha dicho José Pablo, ¿no? El coaching. Que cuidadito eso de hoy para mañana me pongo a hacer deporte, ¿no?
No, imagínate quien tenga un sobrepeso de 20 kilos.
Claro.
Tiene una mochila de 20 kilos y empieza a correr.
Pero es que tú y yo y la Monse los hemos visto. Esas
sí.
personas que tienen obesidad importante y que los
y
ves
se van
sudando.
A correr.
Es que sufres viéndolos.
Alguien les ha dicho, corre cada día, no sé cuánto, que vas
absurdo,
a conseguir.
Es absurdo. Mira, yo los pacientes cuando vienen y me dicen, doctora, tengo que hacer deporte, digo, vamos a ver, actividad física, algo tenemos que hacer, y yo lo que les recomiendo es caminar una hora al día, al inicio solamente. Porque si tú llevas años que no haces deporte y llevas una mochila con 20 kilos de piedra, ¿cómo te vas a poner a correr?
Claro.
Es impensable. Es decir, primero tenemos que aligerar la estructura, claro. el físico, y luego poco a poco hacerlo progresivo.
Muy bien, si yo os hablo de arañas vasculares, ¿vosotros qué pensáis?
Spiderman.
De arañas que suben y bajan. Bueno, Pues de eso vamos a hablar con la doctora Torrejón Carmen. Arañas vasculares,
sí,
que se llaman así, supongo, por esa forma que
por
tiene.
Por esa,
¿no?,
forma que tiene, como si fueran una araña,
sí,
como
señora,
si fueran,
sí,
una tela de araña.
Pero poca broma, ¿verdad? Porque pueden ser inicialmente simplemente un problema estético y después pueden conducirnos a qué.
Pueden agravarse, a dar un problema circulatorio más importante, pero sobre todo yo te diría que lo que para mí particularmente, y creo que también para muchas personas que lo sufren, resulta muy poco lógico, es que en el siglo XXI, existiendo la posibilidad de solucionar este problema, que haya mujeres jóvenes, hace la semana pasada me parece que empezábamos una mujer, una señora joven, que su marido es taxista y además escucha COPE, y ella es una mujer con una figura fantástica, con unas piernas fenomenal, porque no tiene celulitis, nada en absoluto, pero con un problema circulatorio tremendo, que dice: doctora, es que yo no me pongo en verano, es que mi marido me dice, pero oye, pero vamos a la playa, y no me pongo. Entonces llega un momento que te coarta, es decir, no quieres enseñar las piernas porque existen estas ramificaciones que son como una tela de araña muy importante. Es un problema, digamos, que es insidioso, ¿eh? Cuando empieza, el primer signo que apenas le damos valor y que menospreciamos, la pesadez de pierna. Cuando empieza la pesadez de pierna, quiere decir que ya la circulación no va del todo bien. A partir de ahí, pues empiezan a salir los primeros hilitos muy finitos, que claro, no le damos el suficiente valor porque tampoco se ven tanto, pero luego lo que sucede normalmente, o bien con los embarazos, o bien con la llegada de la menopausia, o bien si existe un problema de sobrepeso, es que aquello empieza a engordarse y empieza a coger una tonalidad oscura, como si fuera vino tinto, y entonces eso afea muchísimo.
Si la mamá o la yaya tuvo arañas vasculares, tú vas a tener
arañas
vasculares.
Tenemos más papeletas, ¿sí? Sí. Tenemos más papeletas para comprar la muñeca.
Vaya con la herencia.
Solo se hereda lo malo.
Sí. No estoy dispuesta a consentir esto. A veces, a mí me lo dicen algunos pacientes, dicen, jolín, he heredado esto de mi padre, ¿no? Así como en un tono de, sí, quejoso. Digo, pues seguramente que la deja otras cosas buenas.
Claro,
es decir,
claro,
no la ha dejado solo eso, claro, ¿no? El factor hereditario, el factor genético, es el más importante en el problema vascular. Y a partir de ahí, digamos que, yo diría que a la par está sobrepeso y tabaquismo. Es decir, las personas que fuman, las personas que tienen un sobrepeso y que además en vida sedentaria, digamos que ese factor genético se multiplica de manera muy importante.
¿Y cómo cazáis, elimináis las arañas vasculares?
Pues mira, como si... ¿sabes? ¿Te acuerdas el juego este de los barquitos? Decía, tocado y hundido. Y a veces yo me divierto mucho haciendo el tratamiento. Lo hacemos con láser. Láser es una luz. Y un poco, y yo la sensación que tengo es como que jugar a los barquitos a tocado y hundido. Porque cuando toco la venita, la luz lo que hace es pegarse al capilar y lo seca, lo hace desaparecer, se nota, yo lo veo de inmediato. Entonces me divierto mucho porque es como si jugara a los barquitos y tocara un dito y ya me lleva al capilar.
Cuando estudiaste la carrera de medicina en Sevilla, ¿no fue?
Sí, en Sevilla.
Si te llegan a contar que podías hacer eso, ¿te lo hubieses creído?
No me lo hubiera creído. La tecnología médica ha progresado en los últimos 30, 40 años de una manera importantísima. Cuando yo estudiaba la carrera, la técnica que existía era las esclerosis vasculares, los pinchazos, y sigue existiendo, y no se puede decir que es una técnica, no se puede tirar a la basura las técnicas, ¿no? Sigue teniendo su valor. Lo que ocurre, que pasa lo que pasa normalmente con la evolución, ¿no? Que el láser ha superado con creces el uso de las esclerosis vasculares, nos permite conseguir unos resultados mucho más importantes, mucho más duraderos y de una manera más fácil para el paciente.
¿Y este momento es bueno para hacerse...?
Este es el momento idóneo.
Idóneo. Por eso hablamos de eso.
Idóneo,
¿no? Claro,
correcto. Porque, claro, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Es decir, esto lo empiezas a echar en falta, el no haberte hecho nada en abril o mayo, y en abril o mayo ya tenemos la espada de Damocles encima. No, el momento es ahora, porque los tratamientos, por poquito que puedan durar, van a durar 3 meses, y lo normal es que puedan estar entre 5 y 6 meses, porque las sesiones van espaciadas. Por lo tanto, es ahora cuando hay que pensar en ello.
Bueno, pues si quieres enseñar esas maravillosas piernas que tienes, no
que
ahora,
muchas,
sino todo el
muchas
año, y sobre todo a tu marido, a tu compañero, pues ya sabes, estar bene a tu disposición. 93-414-3631, 93-414-3631. Carmen, feliz fin de semana.
Y feliz a las pilaricas.
Sí, señora,
¿vale?
Sí, señor, porque pilaricos no hay de momento.
Pilaricos de momento no, pero
no,
bueno,
tenemos.
Si vienen, pues ya los saludo.
Bienvenidos.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, La
última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Interior sigue analizando si el corte en la línea del AVE en Cataluña fue o no un sabotaje. Los trenes circulan hoy con normalidad y los 13.000 pasajeros afectados intentan recuperar el dinero de sus billetes, algo que la mayoría no va a tener fácil. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pumar, asegura que solo lo recuperarán los que no habían llegado a coger el tren.
Las normas generales que tiene Renfe es que cuando el retraso o cuando el incidente no es consecuencia del propio control de la empresa y de la propia actuación de la empresa, pues no se procede a una devolución de los importes.
El rey anima a los jóvenes a montar su propio negocio. Lo ha dicho en la clausura de un foro de emprendedores en el que han participado 11.000 personas. En ese foro hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Roberto Balduque y con Belén Miguel.
El rey ha destacado que la actitud emprendedora encarna valores como el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio y la ilusión. Por eso, don Felipe anima a los jóvenes.
Es importante fomentar en la sociedad el papel de los emprendedores, que se debe traducir en un deseo cada vez mayor por parte de los jóvenes de montar su propio negocio y asumir su propio riesgo.
El monarca ha hecho un reconocimiento expreso del papel de los emprendedores y de los empresarios que con ética, responsabilidad y sensibilidad social contribuyen a crear riqueza y disminuir el paro, que sigue siendo, dice, el gran reto de nuestro país.
El Partido Popular hace balance a esta hora de los 100 días de los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas, balance que acaba de hacer también el PSOE, Alberto Escalante.
De hecho, los socialistas han respondido al acto del PP antes incluso de que comenzara. Dice María González Veracruz que los populares deberían mirar a su propia casa antes de hablar de los demás.
Creo que no hay nadie más radical que Rajoy, ni nadie ha dado más miedo en este país que las políticas de Rajoy a los españoles. Que lo único que le preocupa al Partido Popular es que no gobierne el Partido Socialista. Parece que ya han tirado la toalla y que ya saben que no tienen opciones y su última baza es jugar al miedo.
Los socialistas ponen en marcha una web, Gobernando con Hechos, para presumir de sus logros sociales frente al postureo de otros que dicen tienen más repercusión.
Fallece en Santiago de Compostela la menor, Andrea, que sufría una enfermedad neurodegenerativa y para la que sus padres pidieron la retirada de la alimentación. Estamos en la capital gallega, COPE en Santiago, Alberto Varela.
Andrea ha fallecido esta mañana en el Hospital Clínico de Santiago después de 4 días sin ser alimentada, solo con hidratación y sedantes. Era lo que querían sus progenitores, que lo pidieron incluso en la justicia. Los médicos accedieron después de detectar un empeoramiento del estado de salud de la pequeña. Andrea tenía 12 años y sufría una enfermedad degenerativa que le afectaba al sistema digestivo. Falleció esta misma mañana en el hospital.
Un apunte de la crónica de tribunales. La justicia francesa ha ordenado el ingreso en prisión del hijo de Josu Ternera, detenido el martes a las afueras de París.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España quiere cerrar la clasificación para el Euro 2016. Quiere hacerlo en Logroño, que por cierto también pita a Piqué, Arancha Rodríguez.
La noticia al margen de lo deportivo, donde España no debe tener problemas para doblegar a Luxemburgo y clasificarse matemáticamente para la Eurocopa, estará de nuevo en la grada. Pitarán hoy también los aficionados de las gaunas a Gerard Piqué. Miguel Ángel Díaz.
Tiene pinta, ayer durante el entrenamiento se volvió a silbar al futbolista del Barcelona, eso sí, con menos intensidad que el León y en Oviedo. Además, también se coreó su nombre por parte de algunos aficionados. Del Bosque tiene decidido el equipo. Recordemos que si España gana, estará matemáticamente en la fase final. España jugará con Casillas en la portería, Juanfran, Piqué, Bartra y Alba en defensa, Busquets, Fábregas y Thiago en el centro del campo, Pedro, Silva y Morata en la delantera.
Acaban de arrancar los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 con nuevo motor para Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Alonso ha tenido que cambiar el motor Evolución, que había estrenado en los primeros entrenamientos libres, lo ha cambiado por el motor que llevó en el circuito de Spa, se supone que para ahorrar kilometraje, porque tiene que hacer 5 carreras con ese primer motor de los entrenamientos libres. Está lloviendo en el circuito de Sochi, ha empezado a llover, y hay sanción, ya sabemos qué consiste la sanción a Fernando Alonso, 25 puestos en parrilla, es decir, saldrá el último, y también será sancionado por cambiar motor Roberto Meri, 20 puestos en parrilla, así que los dos espectadores de los tres españoles, 19 y 20 en la parrilla del domingo.
No son buenas las noticias de la Fórmula 1, mejores en tenis, donde Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales del Abierto de China.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. De las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs i estaràs, perquè ara mateix a la 1:06 minutets arriba l'actualitat, les notícies i després moltes més coses. Anirem al Festival de Cinema de Sitges, que s'inaugura avui, i altres històries t'explicarem, no? I com sempre, pendents de la última hora, que ens porta Carles Losada. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Marcat avui aquest divendres pel sol a bona part de Catalunya. Encara hi ha algun núvol baix, sobretot al litoral i per litoral. Temperatures sense canvis. Cap de setmana, dissabte i diumenge, domini del sol. Temperatures estables. Dilluns la cosa canvia. Arriba el mal temps, el tapat, pluja i temperatures que baixaran. 21 graus ara a Tarragona, 19 a Barcelona i Girona, 17 a Lleida, 13 a Andorra la Vella. Cap problema al transport públic, xarxa viària. Encara s'ha de circular amb precaució la Ronda de Dalt amb l'enllaç amb la C32. Hi ha hagut una topada entre dos vehicles, topada poc important, estan sent retirats hores d'ara, però com deia, s'ha de circular amb força precaució. Notícies d'aquest matí, l'anual econòmic i comarcal de Catalunya Caixa conclou que el 2014 va marcar la sortida de la recessió. L'estudi ho atribueix a la recuperació de la demanda interna, concretament del consum privat i també de la inversió. Ja que parlem d'inversions, doncs mira, Tarragona rep un 6% més de turistes que l'any passat. Entre els mesos de gener i setembre, el 58% dels visitants de la capital el tarragonino durant aquest període són de la resta d'Espanya. Això vol dir ingressos per les arques municipals, pel comerç i per totes les activitats, restaurant o sigui el que sigui de la capital tarragonina.
Gràcies, Carles. Fins d'aquí una estoneta. I ara, Montse, mirem el Twitter, que m'imagino que no ha canviat molt, no?
Bueno, hem de parlar de que ara mateix molta gent està felicitant a la gent valenciana, perquè avui és el dia de la comunitat. També s'està parlant de l'iPhone 6, el Plus, que surt a la venda, i també d'un vídeo que s'ha fet viral on es veu una noia practicant ioga, atenció, a les vies del metro a Washington.
A veure. Torno-me.
Bueno, que hi ha una noia que es dedicava a practicar ioga enmig d'una via de metro a Washington, i llavors els guardes de seguretat van veure el vídeo i van dir, no puede ser. Imagino que quan s'apropava al metro, la noia sortia de la via. Però bueno, s'ha fet viral, llavors aquest vídeo l'està veient molta gent al món, però hem de comentar que ja han enxampat a la noia i la setmana vinent, si tot va bé, començarà un judici ràpid per esclarir què feia aquesta noia fent ioga. Normalment, esculls un lloc que sigui tranquil, sí. Que no hi hagi gaire gent, ni soroll, però ella escollia el metro. I després es parla de John Lennon, que avui hagués fet 75 anys i descansi en pau John Lennon. @elmaticope, recordar que totes les entrevistes que escolteu aquí, després a partir de les 3 ho podeu escoltar al Twitter @elmaticope. I ara no marxeu, perquè anem a parlar del festival, del gran festival de Sitges.
Andorra.
Estàs informat.
La terrassa d'un bar en un de nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal i senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior amb dues espelmes i un as de cartró.
Aquí estem i aquí seguim al matí, Cope, Catalunya i Andorra. Atenció a aquesta notícia. L'any passat, Gas Natural Fenosa va impulsar Sinergia, una iniciativa per apropar l'eficàcia energètica al públic a través dels curtmetratges, és a dir, a través del cinema. Si la primera edició, doncs, treballava el cine de terror, aquest any l'humor serà el gran protagonista. S'han rodat 4 curts. S'estrenaran en diversos festivals, per exemple, el Festival de Sitges, que comença aquest cap de setmana, però, si no podeu assistir als festivals, aquests curtmetratges estaran tots pujats a YouTube i els podreu visitar clicant la pàgina cine.gasnaturalfenosa.es. I nosaltres, òbviament, tenim molta curiositat per saber aquesta, diguéssim, aquest patrocini, aquestes ganes que té ja fa temps Gas Natural Fenosa en donar suport al cinema català, al cinema espanyol. Per això saludem el Jordi García Tabernero, que és director general de comunicació de Gas Natural Fenosa. Jordi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Relacionar el gas amb el cinema és difícil, no? El Gas Natural Fenosa amb el cinema és difícil, però vosaltres l'heu aconseguit, no?
Bé, nosaltres des de l'any 2008 estem col·laborant amb el món del cinema català i espanyol, com tu deies.
Sí.
I la veritat no ens ha resultat gens difícil, perquè apropar el món de l'energia, del gas i de l'electricitat, que te'n recordo que també venim electricitat sí, des de Gas Natural Fenosa,
sí,
ens ha resultat fàcil perquè les companyies ja saps que comuniquem bastant malament, expliquem les coses molt tècnicament i a vegades la gent no acaba d'entendre'ns què volem dir. No?
Sí.
I amb el projecte del cinema de Sinergia el que preferíem era apropar els hàbits d'estalvi, d'eficiència energètica. Nosaltres parlem d'eficiència energètica, però en realitat és estalvi d'energia i d'estalvi en el consum i els hàbits de bones pràctiques mediambientals als ciutadans.
Uh-huh.
La veritat és que el món del cinema, a través de les pel·lícules, dels curts que estem produint, ens facilita molt explicar les coses i connectar amb la gent.
Efectivament. A més, vull dir, que quedi clar, per si algun oient no ho sap, que Gas Natural Fenosa doncs, patrocina i dona suport al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que comença aquest cap de setmana, Sitges, el Festival de Sant Sebastià, el Festival de Cinema de Màlaga, la Madrid Primer Week, los Premios Feroz de la Crítica i el Festival Internacional de Cinema de Cartagena. I a més esteu donant suport a més de 40 sales de cinesa arreu d'Espanya. És a dir, déu-n'hi-do la feinada, no?
Home, sí, però estem molt contents perquè la col·laboració amb el món de la cultura, en aquest cas amb el món del cinema, és molt agraïda.
Uh-huh.
perquè té un retorn espectacular en forma de carinyo, d'apreci de la gent, d'apreci de la família d'artistes de cinema espanyol, dels productors i de la indústria en general. I la veritat és que som conscients que la companyia va fer una aposta en un moment molt complicat per tota la cultura espanyola, un moment que coincidia amb la crisi econòmica,
sí, sí,
que
sí.
Coincidia amb el pitjor moment de la crisi econòmica, i com tothom sap, la cultura sempre és la primera que se'n ressent i els recolzaments de les administracions van disminuir dràsticament. I nosaltres vam veure una forma de que solucionàvem un tema que volíem solucionar, que era la connexió amb els ciutadans, un canal per comunicar-nos millor i per explicar millor les coses, i d'altra banda estàvem col·laborant i fèiem una acció de responsabilitat corporativa col·laborant amb la cultura espanyola. Per tant, eren dos objectius absolutament virtuosos i que ens han funcionat molt bé.
Sí, senyor.
Estem contents d'aquesta iniciativa.
A més, heu, a l'hora de fer aquests curtmetratges, hi ha noms tan importants del cinema actual com el Paco León, el Santiago Segura o la Isabel Cuixet.
Sí, sí, és per nosaltres un orgull treballar amb aquests líders, amb aquests grans directors i actors del cinema espanyol. I t'asseguro que no ens ha costat gens ni mica, i no és una qüestió de diners, és una qüestió de que ells se senten còmodes treballant amb Gas Natural Fenosa perquè han tingut una total llibertat per fer la seva creació artística, no?
Uh-huh.
L'única premissa que els donem és, escolta'm, parleu d'eficiència energètica, volem ajudar la gent a estalviar, volem ajudar a preservar el medi ambient, i a través de la vostra pel·lícula segur que ho podeu explicar molt millor que nosaltres. Al final, quan hem contactat amb ells, amb el Santiago Segura, que aquest migdia l'esperem al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges,
sí.
O quan hem connectat amb el Paco León o l'Isabel Cuixet, com deies, o sí. L'any passat amb el Rodrigo Cortés, el Paco Plaza, el Juan Cruz o el Jaume Balagueró, immediatament ens han dit tots que sí en aquesta col·laboració, i ja saps que a vegades el món artístic li costa associar-se al món comercial, no?
Mm.
Però han vist que això és un cercle virtuós que funciona molt bé.
Efectivament, aquesta... Digues, Jordi.
No, la veritat és que estem encantats i sorpresos del retorn, com et deia abans, afecte i col·laboració per part del món espanyol.
Molt bé. Espanyol. Ho deies tu, insistim i acabem amb això. Santiago Segura i tu mateix presentareu avui a Sitges, el festival que comença aquest cap de setmana, el curtmetratge que dirigeix el Santiago Segura amb la Anabel Alonso i l'Enrique Villén. Consumo responsable nivell 7. Ja m'imagino la història. Una comunitat de veïns amb un president de la comunitat obsessionada amb el tema de l'energia. Fins a... Hasta aquí puedo leer, ¿no? Però m'imagino que serà més que divertit el curt, no?
Home, és, jo et puc garantir que la gent, quan el vegi, perquè sí. A banda de presentar-lo avui en el cinema, en el Festival de Cinema de Sitges, el penjarem a la pàgina, a la nostra pàgina sí, web, sí. I el podran seguir a través de YouTube, Facebook, o totes les xarxes socials disponibles de la companyia.
Sí.
És un curt hilarant, molt còmic, amb diàlegs molt picats i molt intel·ligents, i la veritat jo el recomano veure. Només dir-te perquè la gent sàpi de què estem parlant, que quan vam presentar el curt del Paco León,
sí.
El curt que es diu Paca Paloma,
sí.
Durant els primers 5 dies aquest curt va tenir prop de 300.000 visualitzacions a la xarxa social.
Sí.
En 10 dies pràcticament s'havien doblat, bueno, més que doblat, perquè vam comprovar que havíem arribat a les 700.000 visualitzacions. O sigui que estem parlant de pel·lícules d'una qualitat, sens dubte, divertides, i que a més ajuden a traslladar un missatge importantíssim, perquè, si em permets, 2 segons,
sí.
Estem intentant dir a la gent que es pot estalviar, que pot ajudar a l'economia familiar amb uns bons hàbits de consum, amb una revisió correcta dels seus aparells i de les seves instal·lacions de les llars. I t'ho documento amb 2 xifres, perquè la gent ho entengui, l'estudi que fem anualment des de Gasnatural Fenosa, que és l'indicador de l'energia, ens diu que les famílies espanyoles podrien estalviar anualment 5.500 milions d'euros, un 23% de les seves factures, si seguissin aquests consells d'estalvi, d'eficiència energètica, de revisió dels seus aparells. I d'altra banda, una altra dada, podríem evitar emetre a l'atmosfera 10,5 milions de tones de CO2. Per tant, són 2 xifres prou contundents i prou importants com perquè tots pensem en l'eficiència energètica.
M'ho apunto, Jordi. Moltíssimes gràcies. No dic que sort, perquè ja està amb el primer curtmetratge del Paco León, La Vaca Paloma. L'èxit ja s'ha aconseguit, i ara m'imagino que amb el del Santiago Segura, de la Isabel Cuixet, repetireu. Gràcies, Jordi. Felicitats per aquesta iniciativa. Quan pitjor està passant el país, doncs la iniciativa privada dona suport a la cultura, en aquest cas dona suport al cinema. Això està molt bé. Gràcies, bon dia.
Gràcies pel vostre suport, també.
Adéu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También, ¿no? Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos más de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los vales.
A todos los que estáis trabajando
en... De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, ya. Estar informado.
Catalunya a la tarda de COPE.
Ha començat el rodatge de la 6a temporada de Joc de Trons a Girona.
De fet, jo he voltat al matí un parell de vegades.
Podem dir que ets un dels curiosos?
Jo he anat a veure, he parlat en comerços, així que he vist personatges d'aquests que fan destres, doncs que molt seriosament passaven disfressats.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
It's been written in the stars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can.
Matí, COPE, Catalunya i Andorra. Si jo ara mateix et dic una paraula, eco, amb dos es i sense h, segurament tu pensaràs durant uns segons i diràs, segurament és una marca de sabates. Doncs sí, és una marca de sabates importantíssima, i si entres a la seva pàgina web podries llegir, per exemple, primer trobar-te la nova col·lecció que es va presentar ahir dijous a un hotel de Barcelona, però trobaries aquestes frases, per exemple, Eco és una família global de sabaters. La veritable passió és essencial per fer grans sabates. Des de l'elaboració dels primers esbossos fins a presentar les sabates acabades a les botigues d'Eco a tot el món, apliquem, diuen ells, la màxima atenció als detalls i la qualitat. I el Víctor Betran és el director de l'agència BG Media, que és l'agència de comunicació d'Eco per Espanya. Víctor, bon dia.
Bon dia.
Primer, suposo que la pàgina web, tu tens alguna cosa a veure, felicitats, perquè és realment interessant.
Bueno, pues realment alguna part del tema d'imatge nosaltres a nivell d'aquí d'Espanya podem col·laborar, però sí que és cert i tenim que reconèixer que tot el que és el disseny i la programació d'aquesta pàgina web s'ha fet a Dinamarca i forma part de tota la feina que fa l'equip de màrqueting a la central que tenen en aquell país.
Parlar d'Eco és de parlar d'un tipus de sabata diferent. M'imagino pensada no amb els peus, sinó amb el cap, no?
Exacte. Com tu que dius, és una sabata pensada amb el cap, és un producte on el fabricant focalitza molt en comoditat i, de fet, bueno, pues és el que li apliquen a tots els productes, ja siguin els d'estil de vida, els d'esport o els de golf, que són bàsicament els sectors amb els que ells treballen.
Mm-hmm. Eco, jo no coneixia molt la marca, però ara la conec una mica millor. Bàsicament, són sabates pensades per la ciutat, pel camp, o també per la ciutat?
Bueno, la veritat és que tenen una gamma molt ampla. En aquest model tenen més de 750 models diferents. Tenen línia urbana, tenen línia de trekking, tenen línia de running, tenen línia de golf, tant sabata per home, per dona, per nen. És una gamma, jo diria que de les més amples que tenen a nivell mundial com a fabricants. I et pots trobar un model al gust de pràcticament cada costat.
Ja. La presentació que heu fet aquesta setmana a un hotel de Barcelona, què destaca és l'Sportwear, no? La marca d'Sportwear, no? d'Eco. Què destacaries d'aquesta presentació? Sabates noves? Algun color determinat?
Les més importants que s'han presentat són la nova línia Soft i la nova línia Intrinsec, que són dos sabates amb un estil molt modern, molt urbà, d'una línia pues, molt de la línia que ens agrada més als països del sud. Hem de pensar que Eco, com a companyia que té la seva a Dinamarca, i els enginyers i tot, danesos,
sí.
Nosaltres des d'aquí, des del nostre país, hem demanat moltes vegades que el disseny s'apliqui una mica més als gustos del sud d'Europa, i la veritat és que aquest any, amb aquesta línia, tant la Soft com la Intrinsec l'han clavat.
Ja estic mirant la vostra pàgina web i estic veient un model EcoCool, que el que ha intentat Eco, i crec que ho ha aconseguit, una línia d'estil molt maca, esportiva i a la vegada amb molta transpirabilitat, que això moltes sabates no ho tenen.
Exacte. La veritat és que el combinat que ells tenen a nivell de producte és bastant ampli amb tot el que és les característiques tècniques i el que desenvolupa cada un dels enginyers que treballa quan plantegen fer una sabata. I et pots trobar que, bueno, pues un ventall d'aplicacions amb cada un d'aquests productes que és realment molt innovadors.
A banda de sabates, estic veient, Víctor, que també Eco està en el sector dels complements, motxilles, bolsos...
Exacte.
Treballant.
Realment és una companyia, bueno, pues, per donar quatre dades, estem parlant en aquest moment del primer fabricant mundial de sabates, una companyia amb més de 19.000 empleats, amb més de 1.650 botigues a nivell mundial. És una companyia completament vertical, pràcticament des de que es comença des dels camps on pasturen les vaques fins a la botiga, tot forma part de la mateixa empresa.
Sí.
I realment és una, bueno, pensem que és una marca que aquí en el nostre país pues, pot tenir un camp de desenvolupament més gran del que ja té. Ja comença a tenir presència, hi ha algunes botigues a tot el país que ja el comencen a tenir, però això anirà en creixent.
Molt bé, va néixer a Dinamarca l'any 1963, com deies tu, Eco, líder mundial de sabates, de calçat còmode, innovador per homes, per dones i per nens. Per cert, ho podeu trobar directament, m'imagino, a les botigues Seco, a qualsevol sabateria de primera categoria, i també online es poden comprar, no?
Exacte, exacte. Aquí a Barcelona hi ha botigues de sabates que ja les tenen disponibles des de fa molt de temps, i a la seva pròpia pàgina web es pot comprar productes sense cap problema.
Víctor, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada i felicitats per portar una empresa com aquesta, que és qualitat. Gràcies. Adéu, Víctor, bon dia.
Adéu, bon dia.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debat, opinió, protagonistes.
L'home que va dir quan Sergi Roberto jugava al Nàstic, aquest cap al Barça, no és un altre que Albert Banages.
Hola, bona tarda, com esteu? Jo penso, de veritat, que ara esperàvem que devia amb el Sergi i passava el Luis.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Catalunya a la tarda de COPE.
I l'any 2000, quan uns quants joves es van juntar en una casa, amb les càmeres seguint-los tot el dia, es dedicaven a cantar i a aprendre. Parlem d'Operació Triunfo, eh? Con el alma encendida, és el nom d'aquest setè disc del Manu Tenorio.
No hemos quedado en ese pozo del recuerdo del público, de la gente, y bueno, la verdad es que es maravilloso porque al fin y al cabo toda la gente lo recuerda con muchísimo cariño y con una energía fantástica, ¿no?
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al terminar un medicamento o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Toque en Telecinco. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
en COPE. También analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda. Por lo menos
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta al...
5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico, ¿no?
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos.
La linterna, tecnológica, la última hora, el análisis de los mejores expertos, cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a ser...
Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna, pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
Catalunya i Andorra.
Anabel Alonso i l'Enrique Villén. Consumo responsable nivell 7. Ja m'imagino la història. Una comunitat de veïns amb un president de la comunitat obsessionada amb el tema de l'energia. Fins a, hasta aquí puedo leer, no? Però m'imagino que serà més que divertit el curt, no?
Home, és, jo et puc garantir que la gent quan el vegi, perquè sí. A banda de presentar-lo avui en el cinema, en el Festival de Cinema de Sitges, el penjarem a la pàgina de la nostra pàgina sí, web sí. I el podran seguir a més a través de YouTube, Facebook o totes les xarxes socials disponibles de la companyia.
Sí.
És un curt hilarant, molt còmic, amb diàlegs molt picats i molt intel·ligents. I la veritat, jo el recomano veure. Només dir-te perquè la gent sàpi de què estem parlant, que quan vam presentar el curt del Paco León,
sí.
El curt que es diu Paca Paloma,
sí.
Durant els primers 5 dies aquest curt va tenir prop de 300.000 visualitzacions a la xarxa social.
Sí.
En 10 dies pràcticament s'havien doblat, bueno, més que doblat, perquè vam comprovar que havíem arribat a les 700.000 visualitzacions. O sigui que estem parlant de pel·lícules d'una qualitat, sens dubte, divertides, i que a més ajuden a traslladar un missatge importantíssim, perquè, si em permets, 2 segons,
sí.
Estem intentant dir a la gent que es pot estalviar, que pot ajudar a l'economia familiar amb uns bons hàbits de consum, amb una revisió correcta dels seus aparells i de les seves instal·lacions de les llars. I t'ho documento amb 2 xifres, perquè la gent ho entengui. L'estudi que fem anualment des de Gas Natural Fenosa, que és l'indicador de l'energia, ens diu que les famílies espanyoles podrien estalviar anualment 5.500 milions d'euros, un 23% de les seves factures, si seguissin aquests consells d'estalvi, d'eficiència energètica, de revisió dels seus aparells. I d'altra banda, una altra dada, podríem evitar emetre a l'atmosfera 10,5 milions de tones de CO2. Per tant, són 2 xifres prou contundents i prou importants com perquè tots pensem en l'eficiència energètica.
M'ho apunto, Jordi. Moltíssimes gràcies. No dic que sort, perquè ja està amb el primer curtmetratge del Paco León, La Vaca Paloma. L'èxit ja s'ha aconseguit, i ara m'imagino que amb el del Santiago Seguro, de la Isabel Cuixet, repetireu. Gràcies, Jordi. Felicitats per aquesta iniciativa. Quan pitjor ho està passant el país, doncs la iniciativa privada dona suport a la cultura, en aquest cas dona suport al cinema. Això està molt bé. Gràcies, bon dia.
Gràcies pel vostre suport, també.
Adéu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de callos.
También soy un ponedor de callos.
No, me queda un par de añitos nada de poniendo callos.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los pares.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya, ¿eh?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Catalunya a la tarda de COPE.
Ha començat el rodatge de la 6a temporada de Joc de Trons a Girona.
De fet, jo he voltat al matí un parell de vegades.
Podem dir que ets un dels curiosos?
Jo he anat a veure, he parlat en comerços, així que he vist personatges d'aquests que fan destres, doncs que molt seriosament passaven disfressats.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Just give me a reason, just a little bit's enough.
Matí, COPE, Catalunya i Andorra. Si jo ara mateix et dic una paraula, eco, amb dos es i sense h, segurament tu pensaràs durant uns segons i diràs, segurament és una marca de sabates. Doncs sí, és una marca de sabates importantíssima, i si entres a la seva pàgina web podries llegir, per exemple, primer trobar-te la nova col·lecció que es va presentar ahir dijous a un hotel de Barcelona, però trobaries aquestes frases, per exemple, Eco és una família global de sabaters. La veritable passió és essencial per fer grans sabates. Des de l'elaboració dels primers esbossos fins a presentar les sabates acabades a les botigues d'Eco a tot el món, apliquem, diuen ells, la màxima atenció als detalls i la qualitat. I el Víctor Betran és el director de l'agència BG Media, que és l'agència de comunicació d'Eco per Espanya. Víctor, bon dia.
Bon dia.
Primer, suposo que la pàgina web, tu tens alguna cosa a veure, felicitats, perquè és realment interessant.
Bueno, pues realment alguna part del tema d'imatge nosaltres a nivell d'aquí d'Espanya podem col·laborar, però sí que és cert i tenim que reconèixer que tot el que és el disseny i la programació d'aquesta pàgina web s'ha fet a Dinamarca i forma part de tota la feina que fa l'equip de màrqueting a la central que tenen en aquell país.
Parlar d'Eco és de parlar d'un tipus de sabata diferent. M'imagino pensada no amb els peus, sinó amb el cap, no?
Exacte. Com tu bé dius, és una sabata pensada amb el cap, és un producte on el fabricant focalitza molt en comoditat i, de fet, bueno, pues és el que li apliquen a tots els productes, ja siguin els d'estil de vida, els d'esport o els de golf, que són bàsicament els sectors amb els que ells treballen.
Mm-hmm. Eco, jo no coneixia molt la marca, però ara la conec una mica millor. Bàsicament, són sabates pensades per la ciutat, pel camp o també per la ciutat?
Bueno, la veritat és que tenen una gamma molt ampla. En aquest model tenen més de 750 models diferents. Tenen línia urbana, tenen línia de trekking, tenen línia de running, tenen línia de golf, tant sabata per home, per dona, per nen. Uh-huh. És una gamma, jo diria que de les més amples que tenen a nivell mundial com a fabricants. Uh-huh. I et pots trobar un model al gust de pràcticament cada costat.
Ja. La presentació que heu fet aquesta setmana a un hotel de Barcelona, què destaca és l'Sportwear, no? La marca d'Sportwear, no? d'Eco, què destacaries d'aquesta presentació? Sabates noves, algun color determinat?
Les més importants que s'han presentat són la nova línia Soft i la nova línia Intrinsic, que són dos sabates amb un estil molt modern, molt urbà, d'una línia pues, molt de la línia que ens agrada més als països del sud. Hem de pensar que Eco, com a companyia que té la seva a Dinamarca, i els enginyers i tot danesos,
sí.
Nosaltres des d'aquí, des del nostre país, hem demanat moltes vegades que el disseny s'apliqui una mica més als gustos del sud d'Europa, i la veritat és que aquest any, amb aquesta línia, tant la Soft com la Intrinsic l'han clavat.
Mm-hmm. Ja estic mirant la vostra pàgina web i estic veient un model EcoCool, que el que ha intentat Eco i crec que ho ha aconseguit, una línia d'estil molt maca, esportiva i a la vegada amb molta transpirabilitat, que això moltes sabates no ho tenen.
Exacte. La veritat és que el combinat que ells tenen a nivell de producte és bastant ampli amb tot el que és les característiques tècniques i el que desenvolupa cada un dels enginyers que treballa quan plantegen fer una sabata. Sí. I et pots trobar que, bueno, pues un ventall d'aplicacions amb cada un d'aquests productes que és realment molt innovadors.
Uh-huh. A banda de sabates, estic veient, Víctor, que també Eco està en el sector dels complements, motxilles, bolsos...
Exacte.
També es treballa.
Realment és una companyia, bueno, pues, per donar quatre dades, estem parlant en aquest moment del primer fàbrica mundial de sabates, uh-huh. Una companyia amb més de 19.000 empleats, amb més de 1.650 botigues a nivell mundial. És una companyia completament vertical, pràcticament des de que es comença des dels camps on pasturen les vaques fins a la botiga, tot forma part de la mateixa empresa.
Sí.
I realment és una, bueno, pensem que és una marca que aquí en el nostre país pues, pot tenir un camp de desenvolupament més gran del que ja té. Ja comença a tenir presència, hi ha algunes botigues a tot el país que ja el comencen a tenir, però sí. Això anirà en creixent.
Molt bé, va néixer a Dinamarca l'any 1963, com deies tu, Eco, líder mundial de sabates, de calçat còmode, innovador per homes, per dones nenes i per nens. Per cert, ho podeu trobar directament, m'imagino, a les botigues Seco, a qualsevol sabateria de primera categoria, i també online es poden comprar, no?
Exacte, exacte. Aquí a Barcelona hi ha botigues de sabates que ja la tenen, que les tenen disponibles des de fa molt de temps, i a la seva pròpia pàgina web es pot comprar productes sense cap problema.
Víctor, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada i felicitats per portar una empresa com aquesta, que és qualitat. Gràcies. Adéu, Víctor, bon dia.
Adéu, bon dia.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debat, opinió, protagonistes.
L'home que va dir quan Sergi Roberto jugava al Nàstic, aquest cap al Barça, no és un altre que Albert Banages.
Hola, bona tarda, com esteu? Jo penso, de veritat, que ara esperàvem que diríem al Sergi de passar el Luis.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Sisaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Catalunya a la tarda de COPE.
Hi ha l'any 2000 quan uns quants joves es van juntar en una casa. Amb les càmeres seguint-los tot el dia, es dedicaven a cantar i a aprendre. Parlem d'Operació Triunfo, eh? Con el alma encendida, és el nom d'aquest setè disc del Manu Tenorio.
No hemos quedado en ese pozo del recuerdo del público, de la gente, y bueno, la verdad es que es maravilloso porque al fin y al cabo toda la gente lo recuerda con muchísimo cariño y con una energía fantástica, ¿no?
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al terminar un medicamento o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Todo bien, Telecinco. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
en COPE. También analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda.
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta...
5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico, ¿no?
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos.
La linterna. La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a ser...
Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
Catalunya i Andorra.
Tiene fiesta el fin de semana. Víctor Albert ha comentado que hay que aislarse de las críticas y no hacer caso a aquellos que ponen dudas sobre el rendimiento del equipo.
Muy bien. Eso es todo en cuanto al español.
Sí, señora.
Fenomenal, muchas gracias.
Muy bien.
Vamos a hablar de la jornada, ¿no? Porque aunque no hay jornada...
Ni hay jornada, pero...
Será de básquet, porque...
No, hombre, no, pero no, hay jornada de otro tipo, ¿no?
Ni hay jornada, porque... Home,
¿a recordem... que s'ha jornado?
Vale. Aviam, que aquest vespre, a 3:45 de la nit, a les Gaunes, a Logroño, Espanya-Luxemburg, partit de classificació per l'Eurocopa. Sí. Els sud-americans han començat la classificació pel Mundial i nosaltres encara estem embolicats en la classificació per l'Eurocopa. Amb un punt, Espanya en té prou per classificar-se matemàticament per aquest torneig. Anem a veure què passa amb Piqué, si l'aplaudeixen, si el xiulen, si
bueno,
divisió d'opiniones...
Bueno, ahir va ser rebut amb xiulem, bueno... Una
ni
mica
fun ni fa, divisió d'opiniones, que dirien los críticos taurinos.
És una moda que se va, que va ir decayendo.
Sí. No hi ha lliga de primera divisió, sí que tenim campionat de segona. Dissabte a les 6 de la tarda, Ponferradina Nàstic. Diumenge a les 5 de la tarda, Mallorca Llagostera. Diumenge a 7:45 de la tarda, Girona Almeria. L'Almeria que arriba sense Sergi Barjoan, que l'han destituït de la banqueta del conjunt andalús.
I és
mals resultats. Bueno, la pilota mana. Escolti...
Claro.
És com el Madrid, no? Com deia l'altre dia, l'exentrenador del Madrid, no? O sigui, si no ganes...
Quin sí. d'ells?
Carril.
Mourinho,
l'anterior,
Ancelotti. Ai, senyor, Jürgen Klopp signant pel Liverpool.
O sigui que ja no està d'entrador. Bueno, amén.
En bàsquet, tot preparat pel començament de la Lliga ACB. Aquest cap de setmana farem un repàs global amb el profe Miguel Ángel Paniagua de com tenim el pati en el món basquetbolístic aquí, perquè fora, allà, a la NBA femenina, aquesta matinada, tercer partit de la final, que juguen Indiana contra Minnesota, a les dues d'aquesta matinada, amb Anna Cruz jugant a l'equip de Minnesota. La sèrie de moment empatada a una victòria per cada equip, i en el món de l'hoquei patins farem una prèvia de la Copa Continental. Juguen el campió d'Europa contra el campió de la CERS, Barça Sporting de Portugal, i l'Anaïs Martí ens farà 5 cèntims de com arriba aquesta competició.
Molt bé, perfecte. Avui tenim pregunta?
Avui tenim pregunta, no és la que li havia posat perquè ja tenim un tema logístic informàtic, però
res igual. Què vol dir la HD?
No, miri, seria una bona pregunta, però si veieu una mà negra, si veieu animadversió, si veieu persecució contra Leo Messi guió al Barça, guió poderes fàcticos, tota aquesta història. Facebook.com/EsportsCopeCatalunya o al Twitter @EsportsCope.
Molt bé, perfecte. Tot i que la jornada està ajornada, hi ha aquests partits que deies tu, però de primera divisió no, el partit d'Espanya es pot escoltar per la Cope o no?
Por favor!
Home.
Hombre, tiempo de juego.
Horaris i tot.
Tiempo de juego, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, hombre, ja...
Chema Jodra.
A quina hora comença tot?
Doncs a les 8 de l'hora, a 15:15, em sembla.
Sí?
Sí.
Bueno, perfecte. Pues,
què vol dir això, senyor Collado?
Deixi la ràdio, ja l'estic veient. Deixi la ràdio posada i escoltarà el partit. Gràcies, José Luis, gràcies, Juan Arias.
Bon cap de setmana.
Esports Cope, que vagi molt bé. Ara continuem aquí al Matí Cope i ara en parlarem de cinema, d'aquí una estona, del Festival de Sitges.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Saludem a Javier Saviola. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, eso puede hacer que River y Barça jueguen la final del Mundial de Clubs el mes de diciembre en Japón.
Sería espectacular, ¿no? Porque, bueno, fueron los dos clubes, de los dos clubes más importantes, bueno, que tuve en mi carrera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
El Matí, Cope Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Aquí estem, al Matí Cope Catalunya i Andorra. Ya sabes que nos gusta invitar a los mejores especialistas, a los mejores médicos, porque si te pueden ayudar, nosotros encantados de la vida. Si hablamos de artrosis, estamos hablando de un problema que afecta a un número, a un porcentaje de la población elevadísimo. Y si hablamos de artrosis concreta, por ejemplo, de rodilla, pues quizá el porcentaje se eleva todavía más. Aquí está el director médico de Medicentre, el doctor Humberto Lostertales. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La rodilla es un tema, la articulación de la rodilla es un tema que, en fin, deja a una persona, la puede dejar prácticamente inválida, y eso es muy triste, una persona que se quede en casa sentadita, que no se pueda mover por los dolores. Entonces me planteo, nos planteamos, ¿la ozonoterapia puede ayudar de alguna manera a esa persona?
Sí, yo hablaría de la ozonoterapia como parte del sistema de herramientas de medicina regenerativa, ¿eh? O sea, la ozonoterapia es un primer paso porque es muy efectiva y es económica y funciona muy bien. Uh-huh. Pero evidentemente, o sea, la artrosis tiene tratamiento. y tal vez no es un tratamiento que digas, mira, lo vamos a curar y ya esta persona vuelve a tener 20 años. Pues no, eso tal vez no. Claro. Pero sí que podemos conseguir pues que cuando llegue un momento en que está avanzado, tan avanzado, que realmente esta persona prácticamente no se puede mover y ya el planteamiento es una prótesis, pues es mejor empezar antes, pero bueno, ese caso ya dramático de que ya está a los límites, realmente tenemos herramientas de medicina, entre ellas, ya digo, el ozono o los factores de crecimiento, que también los utilizamos en la clínica, en los cuales conseguimos recuperar la funcionalidad de esa rodilla. Evidentemente que cuanto peor está, peores son los resultados, eso también es verdad, pero siempre hay resultado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a veces, me ha pasado que a veces hemos tratado pacientes que están muy, muy, muy avanzados y realmente hemos conseguido que vuelvan a ser funcionales, pero claro, con unas ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, es mejor cuando empieza a ver los problemas empezar a actuar, porque entonces podemos evitar que llegue a ser necesaria ningún tipo de intervención quirúrgica para solucionar el problema.
Parece mentira, doctor, pero hay personas que parece, y perdonadme que diga así, que sea así de claro, que os gusta sufrir, ¿eh? Que están esperando a que la articulación se haya convertido en un amasijo de hueso y por culpa del desgaste antes de ir al médico, ¿no?
No, bueno, yo creo que también es un problema del sistema sanitario. O sea, realmente una persona se queja que tiene dolor, pues le dan antiinflamatorios, oiga,